Llegim. Misteri és la millor paraula per definir el llibre de la creació, un breu i antic opuscle d'especulació cosmològica i cosmogònica d'origen imprecís, de difícil datació, d'autor desconegut, de contingut difús, d'estil lacònic i de sintaxi obscura, potser el text més enigmàtic de la literatura hebrea de tots els temps. Aquest text que hem llegit pertany a la introducció que fa l'hebraista Manuel Forcano del llibre de la creació, que ell mateix ha traduït al català per l'editorial Fragmenta. És un llibre comentadíssim en la tradició jueva, en concret en la cabalista. Molts rabins s'hi han cremat les pestanyes al llarg dels segles per trobar en aquest text ni més ni menys que la fórmula de la creació de vida. Manuel Forcano, benvingut, bona nit.
Hola, bona nit.
Contingut difús, sintaxi obscura, text enigmàtic. És el llibre més difícil que has traduït?
Possiblement sí, possiblement he de dir que sí. La veritat és que són molt poques paraules, és un text molt breu, i penses, mira, això ho traduiré de seguida i serà molt fàcil, però quan comences de debò a ficar-t'hi, veus que mai, com ara, he hagut d'escollir tan bé les paraules per traduir, perquè quan un tradueix, decideix, i has de decidir quina paraula, i aquí la decisió era sempre molt difícil, molt primordial, molt, molt significativa. Si deies gravar en lloc de traçar o dissenyar en lloc de crear, tot tenia una molta significació. Per tant, possiblement en un primer sentit no era difícil, però sí per la significació que dona després en la llengua traduïda.
I el traductor d'un text obscur ha de donar-ne una traducció tan obscura com l'original o ha de procurar de clarificar-lo?
És una molt bona pregunta, perquè en el fons tradueixes el que diu. De fet, hi ha una frase del Talmud que diu que qui tradueix literalment és un mentider, però qui afegeix alguna cosa és un blasfem. I per tant has de mantenir en aquesta línia de dir exactament el que diu el text, per obscur que sigui, però intentar que el lector, en aquest cas català, que ho llegeixi, entengui alguna cosa. I per tant has de jugar sent blasfem i mentider al mateix temps, o a vegades més un que l'altre, per donar llum a un text que és molt obscur.
I a més sacríleg, no? Perquè d'alguna manera això és un sacrilegi. És a dir, aquest text havia de reduir-se o havia de quedar reduït a cercles molt petits de rabins, i en canvi doncs això és un text de profanació, no? És a dir, això és fer-lo a l'abast del profà.
Sí, senyor. De fet, és un text, amb el bon sentit de la paraula, esotèric. Això vol dir que està destinat a uns pocs iniciats, és a dir, a un cercle tancat d'estudiosos que es dedicaven a aquestes qüestions i que, en certa manera, van idear, van acabar posant per escrit una antiga tradició oral que marcava la fórmula per la creació de la vida. Per tant, una traducció i una publicació d'aquest text, en el fons, sí, entre cometes, és una profanació, perquè el dona a llegir. El que passa que segurament aquest text veritablement esotèric en el seu principi era una pólvora molt perillosa, perquè era una fórmula que de debò amb ella podies crear vida. Aleshores, segurament, quan això es posa per escrit, no sabem exactament en quina data, però a partir del segle segon, tercer o quart, fins i tot, ja després de Crist, els mateixos que ho van posar per escrit segurament mullen aquesta pólvora. És a dir, la fórmula que es posa per escrit ja és una fórmula un punt falsejada, perquè no caigui en mans de qui no l'ha de llegir, de qui no l'ha de fer servir i no pugui crear vida. Per tant, el que ens ha arribat a nosaltres és un text que perpetua aquesta fórmula de pólvora mullada. Per tant, en un principi ja no és tanta profanació, perquè ja posar-ho per escrit els rabins ja se'n van encarregar que el text que havia de circulés falsejat d'alguna manera, perquè no, això no caigués en mans d'algú i comencés a crear exèrcits o crear el que fos i fes coses indesitjables, no?
Clar, nosaltres ho diem, ho expliquem amb un somriure, tu ho expliques amb un somriure, però és clar, suposo que la gent que hi creia si devia trencar el cap, si devia cremar les pestanyes, com dèiem abans, per intentar, a partir del que s'expliquen aquí o del que es diuen aquí, això de crear vida, ni més ni menys que crear vida, és a dir, de ser Déu, de fer com Déu.
Aquest llibre és un manual per ser Déu. És a dir, això es va escriure perquè si Déu va crear l'home a la seva semblança, com diu el llibre del Gènesi, i Déu és creador, l'home també podia ser creador. Per tant, amb ajut, però, d'una fórmula, d'unes instruccions. Aquest llibre són aquestes instruccions. I, per tant, és un llibre que, per obscur que sigui, ha cridat l'atenció moltíssima gent per mirar de trobar aquesta fórmula, per mirar de trobar veritablement el secret que els permetés fer el que deien que permetia. Això de crear doncs un vedell, o ara crees un castell, o ara crees un exèrcit. El que fa el llibre de la creació és dir-nos que les lletres de l'alfabet hebreu s'han de combinar per crear la vida, s'han de combinar amb les 10 xifres primordials.
S'ha de trobar una fórmula.
Una fórmula és combinar les lletres de l'alfabet amb 10 xifres primordials, que són també les 10 primeres lletres de l'alfabet, perquè les lletres de l'alfabet hebreu no només són lletres, sinó també són números. Per ells, això de les lletres és molt i molt sagrat.
I per un poeta com tu també, no? És a dir, els poetes sou creadors de món, els literats en general, no? Suposo.
Sí, sí, Plató ens va expulsar de la República perquè dèiem que no dèiem la veritat, perquè la literatura té aquest punt de fantasia sempre. Però en el fons no deixem d'utilitzar i de combinar paraules de coses que existeixen i, per tant, tampoc ens podem allunyar tant de la realitat, encara que diguem mentiderament, no ens podem allunyar molt de la veritat.
Els nostres rabins, tu que has historiat a la Catalunya jueva, no? Els nostres rabins, vull dir, els rabins de Girona, de Barcelona, de Montblanc, d'Alacant també, de Palma, de Lleida, etc., llegien el llibre de la creació? L'investigaven? L'escudrinyaven?
El llibre de la creació apareix sobtadament a l'Europa medieval, al sud de França, al Llenguadoc, a Occitània, i de seguida va tenir, amb els primers grups de cabalistes que es van formar al sud de França i a Catalunya, a Girona i a Barcelona especialment, el llibre de la creació va tenir aquí molts adeptes. De fet, tenim testimonis de jueus que venen a estudiar Càbala a Barcelona i venen expressament perquè a Barcelona es conserven 14 comentaris del llibre de la creació, ja en època molt primerenca de la Càbala. És a dir, Barcelona era un lloc on especialment algú es dedicava molt i molt a ensenyar i a intentar explicar i a comentar el llibre de la creació.
I a intentar crear vida.
Naturalment, aquí hi ha els intents de tots a darrere a veure si trobaven la fórmula filosofal.
Devien fer, no sé, un pilot de carn o de roba i anar dient-li alguna mena de fórmula de combinació de lletres i de nombres perquè allò de cop i volta comencés a rodar o a parlar o a caminar, no?
Sí, sí, aquí tots els grans comentaris que s'han fet del llibre de la creació, d'entre els quals s'ha de destacar sempre el del segle XII de Judà ben Barcilai de Barcelona, intentaven explicar el manual d'instruccions, que era el llibre de la creació. Perquè, com tu molt bé dius, segur que ho provaven. Segur que ho provaven i anaven pronunciant i anaven intentant. Hi ha moltes maneres, se'ns expliquen moltes maneres d'utilitzar el llibre i de com entendre aquestes instruccions, i aquí devia haver molts intents. I davant de la impossibilitat, segurament, de la creació de vida directament amb el llibre de la creació a la mà, molts comentaris explicant per què no surt, què devia fallar, per què s'ha d'interpretar això així, per què això xa. És a dir, hi ha molta literatura al voltant del per què no ens acaba de sortir.
Com els alquimistes, no? Suposo, intentant trobar la pedra filosofal. El que passa és que ells el que feien era mesclar substàncies o materials, i en canvi, doncs, els cabalistes que utilitzaven el llibre de la creació, el que feien era intentar combinar lletres i nombres, no? Mm-hmm.
Els alquimistes s'enamoren dels materials i dels minerals, especialment. Mm-hmm. Els cabalistes s'enamoren de les paraules i de les lletres d'aquestes paraules.
Clar, quan pensem en nombres, no? I en la mística dels nombres, pensem en els pitagòrics, no? O en els neopitagòrics. Les tradicions religioses moltes vegades s'han combatut i ho han fet a sang i foc, no? Però també hi ha processos d'osmosi, també hi ha influències, i segurament, pel que tu expliques a la introducció, aquest n'és un cas, no? És a dir, segurament el gnosticisme i el neopitagorisme són darrere del llibre de la creació i de qui el va compondre.
Sí, sí, de fet, a vegades ho diem, no? Tot està inventat, tot està dit, i el llibre de la creació el que recull són antiquíssimes influències de corrents esotèrics encara més antics, no? Com els corrents neopitagòrics o les tendències gnòstiques que van ser importants també en el món judaic abans de ser-ho primordialment en el món cristià.
Hi va haver un rabí al segle XVII a Praga que se'n va sortir, aquest sí, no? I que va crear el Golem, que és una figura molt, molt interessant, o que és una tradició, una llegenda molt interessant, no? Perquè tu ho explicaràs millor, es tractava de defensar el gueto de Praga, però a última hora es tomba contra el seu creador, no?
El Golem és una llegenda jueva que s'ha fet famosa a Praga, amb el rabí Loew de Praga del segle XVII, però és una llegenda jueva medieval d'origen polonès en el que un rabí sí aconsegueix, amb una fórmula exacta, donar vida a un ninot d'argila en forma d'home. Aquest ninot era com una mena de soldat, de criat, especialment dissenyat per defensar la comunitat jueva d'atacs, d'improperis i d'insults, que són el que els jueus han patit durant una llarga edat mitjana, però que aquest personatge nou, aquest gòlem, que no pensa, que no raona, que és només un forçut ninot de fang que camina i compleix les ordres que se li donen, creix, es va fent cada cop més gran i deixa d'obeir. I es converteix aleshores en un perill que va en contra dels mateixos que l'han creat. Aleshores, era sempre necessari que el gòlem s'ajupís en algun moment perquè el rabí que l'havia creat li pogués esborrar una de les lletres del front, ja que el gòlem sempre porta en el front la paraula emet, que vol dir veritat, però el rabí, si aconseguia borrar-li la primera d'aquestes lletres, li quedava la paraula mort, met, i aleshores es desfeia i queia. Aquesta és una llegenda bastant terrible, no, d'un nino del qual perdries el control, però en el segle XVII a Praga es crea aquesta llegenda al voltant d'aquest gran rabí alquimista cabalista que és Rabí Loeb de Praga, que se li atribueix la creació d'un gòlem bo. El gòlem és el primer superheroi. Es crea per defensar els bons, per defensar la comunitat que és atacada, i és el primer superheroi.
Però no,
perquè no? Superman també el va crear un jueu.
No dic, però, és a dir, és creat per defensar la comunitat, però finalment es tomba contra ella, com si hi hagués alguna cosa de sacríleg en l'acte de voler ser Déu, no?
Segurament la moral final d'aquesta llegenda seria aquesta, és a dir, no gosem imitar la divinitat, perquè no és el mateix. De fet, els mateixos cabalistes diuen que l'home va ser creat a imatge i semblança de Déu, però amb l'argila del paradís. El gòlem, per exemple, que és el que l'home pot crear aquí, es fa amb argila de la terra. No té la mateixa qualitat i és per això que surt malament, perquè se't gira en contra.
El Manel Forcano és poeta, a més de ser hebraïsta, de ser arabista, és també traductor, òbviament. El seu darrer llibre, és Història de la Catalunya Jueva, amb Sílvia Planes, del 2010. Ja fa anys que treballa a la Fundació Centre Internacional de Música Antiga Jordi Savall. I el seu últim llibre de poemes és Llei d'Estrangeria, del 2008. Hi haurà un nou llibre aviat, em deies.
Hi ha el nou llibre que està previst pel mes de gener. És el nou llibre de poemes que es diu Estàtues sense cap.
Que és un títol molt bonic, que vol dir què? Què vol suggerir?
Bueno, hi ha gent que quan sent aquest títol fa ui, quin títol una mica violent, diuen així, és violent o és estrany això, i dic, no, dic, és un llibre com sempre, bueno, jo, més o menys els poetes sempre tenim un fil de veu que parla del mateix, és un conjunt de poemes d'amor, i quan parles d'estàtues sense cap és perquè moltes vegades, jo ho dic en un dels poemes, quan vaig a un museu i veig moltes estàtues sense cap, m'identifico amb elles perquè per amor moltes vegades perdem el cap.
Moltíssimes gràcies i l'enhorabona per la feina, Manel.
Gràcies a vosaltres.